Aquest dijous 22 és el dia sense cotxes dintre de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. I precisament aquests dies es compleixen 500 anys de la primera volta al món, l'espectacular odissea de la circumnavegació del globus durant 3 anys de viatge, gairebé, viatge oceànic i molt sostenible, a vela. Capitanejats pel portuguès Fernão de Magalhães, 5 naus i 240 homes, dels quals només en van tornar 18, entre ells el basc Juan Sebastián Elcano, que va acabar al capdavant de l'expedició. Però què va suposar aquest fet? Quines conseqüències va tenir i té encara avui aquella aventura en majúscules? Antonio Espino López és catedràtic d'Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor Espino, bona nit i moltíssimes gràcies.
Bona nit. Moltes gràcies per convidar-me al vostre programa.
Les 5 naus van sortir de Sevilla el 1519 i van tornar el 1522. Van ser prop de 3 anys de vicissituds, fam, malalties, motins, desterraments i execucions. Què va suposar aquell fet, professor?
Doncs realment el que has dit abans, no? La primera circunnavegació del planeta, la primera circunnavegació, diguem, efectiva, que tothom va saber que això es va realitzar, que no és una quimera, no és una llegenda, és una cosa realment que va passar en aquell moment, i per tant la transcendència que va tenir el viatge a nivell internacional, a nivell europeu, va ser molt, molt forta, no? Però sobretot era una part més, no?, de la llarga disputa entre Portugal i sobretot Castella per l'intent, no?, de controlar el planeta, per l'intent de controlar les rutes marítimes d'ultramar, no? Molts diners i, per tant, molts interessos.
Això és el que us vull demanar. Quines conseqüències principals va tenir aquesta expedició?
Bueno, és l'intent de controlar justament la qüestió, no?, del control de les espècies, no? El mercat europeu sempre estava demanant productes exòtics, allò, canyella, pebre, nou moscada, el clau d'olor, molt important per l'època, per exemple, no?, també. I, per tant, en aquest cas, Portugal eren, en principi, els primers que van aconseguir trobar una nova ruta per arribar a aquest mercat, a l'Àsia, i portar-los cap a Europa i constituir-se, diguem, la primera potència que realment obtenia guanys importants del comerç amb ultramar. Per tant, ràpidament també Castella, que ja havia descobert el que després ja parlaríem d'Amèrica, però que no estava trobant encara, estaven trobant una mica d'or, algunes perles, coses d'aquestes, productes d'aquest tipus, interessants, sens dubte, però sobretot l'obsessió en aquesta època són les espècies, no? I Castella no està trobant encara a les Índies, a les seves Índies, aquestes espècies, almenys no en la quantitat que ho feia Portugal, i tenia un gran interès per fer-li una mica la competència als portuguesos. I la millor manera era trobar una ruta alternativa, perquè pels pactes que hi havia a l'època, no?, per la diplomàcia, pels tractats diplomàtics de l'època, en principi la gent de Castella no podia navegar per les rutes marítimes que havia descobert Portugal, i per tant tenien que descobrir una ruta alternativa.
Aquesta expedició, tinc entès, que es va fer sota bandera de la corona espanyola, però que en un inici Fernão de Magalhães li va oferir al rei de Portugal.
Bueno, no està del tot clar si en un moment donat a Magallanes li va atorgar, diguem, al rei de Portugal la possibilitat de que el financiés aquesta expedició, perquè si fos així, que és el que va intentar demostrar a bona part de l'historiografia portuguesa, dels historiadors portuguesos, els cronistes d'aquella època, llavors, en un moment donat, tu podries parlar de Magallanes com un traïdor al rei de Portugal. Però això no està gens clar.
I, professor, van descobrir un punt clau per arribar a l'oceà Pacífic des de l'Atlàntic, perquè buscaven un pas similar, o va ser per casualitat?
Una mica per casualitat, perquè ningú havia navegat tan al sud, no? Vespucio, l'Amèric Vespuig, potser va arribar al riu de la Plata, no està clar. Sobretot el Juan Díaz de Solís, al 1516, sí que va arribar al riu de la Plata. Però més avall, possiblement ningú havia arribat fins a aquell moment, i per tant, quan Magallanes anava cap al sud, estava trobant clarament un pas per anar més enllà d'Amèrica. En aquell moment a tu no t'interessa Amèrica, perquè l'interès està en Àsia, l'interès està en les meravelles exòtiques que pot produir Àsia, que està produint Àsia. El que no sabien és que s'enfrontaven al més gran oceà del planeta, que l'oceà que ells van denominar Oceà Pacífic, no?
Que és el que van notar quan van haver passat els grans temporals de l'estret de Magallanes,
clar,
no?
Clar, de fet Magallanes és el gran descobridor de l'estret, no?, que porta el seu nom, perquè no van donar la volta exactament per la part, diguem, la punta sud, el Cabo de Hornos, no? Sinó que van trobar aquest camí una mica abans, no? Un camí alternatiu, que és l'estret de Magallanes, però clar, això va significar moltes setmanes de navegació, en unes condicions molt dures, i per tant, quan van arribar a un espai oceànic en el qual van trobar, suposo que per molta sort també, que no van patir grans tempestes ni accidents atmosfèrics de consideració durant pràcticament 3-4 mesos, llavors el nom que va quedar va ser el d'oceà, un oceà que és pacífic si el comparem amb la dificultat que hem tingut quan navegàvem en l'espai de l'Atlàntic Sud, no?
Cert, perquè va ser un viatge dramàtic. Només 6 mesos després de sortir ja van veure que no tindrien prou aliments. Magallanes va reduir les racions de menjar i això va provocar un motí que va donar un gir a l'expedició, no? Imaginem la situació.
Sí, molt, molt difícil, perquè a més, clar, és un portuguès, de fet n'hi ha diversos personatges importants portuguesos que estan aquí presents, però clar, no deixa de ser uns estrangers dintre d'una expedició amb majoria de castellans, dirigida des de Castella, financiada des de Castella. Jo ja implica una mica de problemàtica, no? I, clar, com és un viatge que va resultar molt, molt complicat, molt difícil, van començar els problemes i en un moment donat, pràcticament els quatre capitans dels altres quatre vaixells que acompanyaven a Magallanes i amb altres oficials importants, doncs van aixecar-se, van amotinar-se en contra del cap de l'expedició i, clar, aquí la reacció de Magallanes va ser molt, molt dura, en el sentit de que tenia que imposar disciplina màxima, no? I va ordenar l'execució d'algunes persones i també van deixar, que és una pràctica molt típica d'aquella època, van deixar, com a mínim, si no recordo malament, a dues persones més assenyalades en el motí, dues persones van ser deixades a terra i d'aquests pobres diables mai se va saber el que va passar més, no? És que, clar, en el fons, si ho pensem, és terrible deixar-te abandonat en un món que no coneixes, no saps ni on estàs, i evidentment vés a saber el que passarà amb tu, no? Res amable, segurament el que podries esperar que et passés.
Déu-n'hi-do. I en l'última etapa de l'expedició és Juan Sebastián Elcano qui comanda. Què va passar amb Magallanes?
Magallanes no va entendre del tot els poders interns quan van arribar a les illes que després es van anomenar Filipines, en honor de Félix II, evidentment. Bueno, no va calcular bé les seves forces, va realitzar un desembarcament en una de les platges de la illa de Mactan, molt a prop de la illa més gran, més important de Cebú, i en una batalla amb indígenes, tant ell com força gent de la tripulació, doncs van morir. De fet, no quedava prou per, diguem, poder conduir adequadament tots tres vaixells i van decidir cremar el que estava en pitjors condicions i, per tant, ja va quedar només reduïda l'expedició a dues naus i una mica per, diguem, aclamació popular, no?, aclamació de la gent supervivent, van escollir a un personatge de prestigi, un home que tenia un bagatge com a mariner, com a navegant important, que era el Juan Sebastián Elcano. L'altre capità és el capità Gómez de Espinosa. Aquests dos són les persones que al final van resultar aclamades com nous capitans, diguem, per intentar salvar l'expedició i les vides de la gent que conformava aquesta expedició.
El cas és que de les 5 naus només en va tornar una, la Victòria, sí. I dels 240 homes, doncs en van retornar només 18.
18.
En aquesta fita no hi figura cap dona, imagino.
No, evidentment, no. En aquests viatges, si no són viatges de colonització, en principi no anaven dones, almenys que fos un cas de la dona d'algun personatge especialment important d'aquestes expedicions, no? En principi no n'hi havia costum de portar dones. Un altre cas ja són viatges de tipus colonitzador. I sí, 18 homes amb la sort de que un dels supervivents, això sempre s'ha de recordar, un dels supervivents és un italià de Vicenza, l'Antonio Pigafetta, que va escriure una crònica del viatge, i per això sabem tantes coses del viatge de Magallanes Elcano, d'un testimoni de primera mà com aquest Pigafetta.
Aquests dies es compleixen 500 anys de la primera volta al món. N'hem parlat una estona amb Antonio Espino López, que és catedràtic d'Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona i autor de llibres de relleu, com per exemple La invasió d'Amèrica, que ja vam tractar aquí el programa. Professor Espino, no sé si vol afegir alguna cosa més abans d'acomiadar-nos.
Doncs dir només que efectivament, al final, tota la qüestió de qui es quedava amb les Moluques es va resoldre 10 anys després de la partida d'aquesta expedició, a l'any 1529, del Tractat de Saragossa, i al final els portuguesos el que van fer és comprar els seus drets sobre les illes Moluques ja definitivament per sempre. En canvi, les illes que es denominarien més tard Filipines, doncs, encara que estaven dintre de la demarcació de Portugal, no, del repartiment, diguem, del planeta en totes dues corones, la corona portuguesa i la hispana, al final Filipines va quedar del costat de la monarquia hispànica, però va ser una qüestió ja de tipus diplomàtic, no?
Professor Espino, repeteixo, moltíssimes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres i bona nit.